Dos minuts per arribar a dos quarts de 12 del matí. Avui comencem una miqueta abans el making of, l'espai de cinema del programa, perquè avui volem comentar la nova programació del cicle de cinema d'autor de Sant Cugat, un cicle que, per cert, programa el nostre comentarista de cinema, Àngel Comas. Què tal, com estàs?
Hola, com esteu vosaltres?
Bé, home, encara una mica pensant en el partit d'ahir del Barça contra el Madrid, però bé.
No hi pensis, home, no. Sí, és bé, era la crònica d'un partit anunciat, no?
Sergi Alemany, com estàs?
Molt bé, m'ha agradat aquesta similitud de l'Àngel amb Crònica d'una mort anunciada de García Márquez.
Sí, no he dit mort perquè...
Perquè esperem que no, que no sigui la mort de...
No,
d'un cicle, abans parla de cicles...
Això són comes transitoris.
Serà una etapa més.
L'Àngel em deia, Sergi, abans d'entrar, que això cíclic sempre ha passat a Can Barça, Àngel.
I l'única solució és vendre's a les grans figures en el moment que s'han de vendre.
Està parlant de Messi, l'Àngel,
Ara, ara vendre el Messi per 250 milions d'euros i no caure en el que li va passar amb el Ronaldinho, que no es va vendre bé en el seu moment, i si tenim el Ronaldinho, tenim el Maradona, tenim el Xuxes, tenim el Figo, és a dir, la gran figura es cansa. Però
que a Can Barça són massa nostàlgics com per poder fer això, vull dir, ostres, no sé si ens atreviríem.
Tenim un comentarista de cinema excepcional i tertulià esportiu també aquí,
sí,
l'Àngel.
Sí. I tant, algun dia el tindrem, els dilluns del tertulià esportiu, això que s'espera als nostres oients. A veure, avui analitzem dues pel·lícules, per una banda analitzarem Mejor otro día, i d'altra banda també analitzarem 9 meses de condena. Abans, però, tenim estrenes. Una, Sergi, que va arribar ahir, i una que arriba, si no vaig errat, avui mateix.
Doncs sí, aquesta setmana els cinemes locals han avançat les seves estrenes a dimecres i dijous amb motiu de la Setmana Santa. Una ja la vam comentar dimecres de la setmana passada, és el Tour de los Muppets, els coneguts a Espanya com els Teleñecos, que es van donar a conèixer a finals dels anys 70 gràcies a aquest programa de varietats amb personatges com la rana Gustavo o Gonzo, tots ells creats per Jim Henson.
Próximamente, el delincuente más peligroso del mundo tendrá mucho en común con la rana más famosa del mundo.
No es nada fácil ser malo.
Constantín, la rana más peligrosa del mundo.
La vam comentar, aquesta pel·lícula, ho va fer l'Alba Triador la setmana passada, perquè, com dèiem, s'estrenava ahir dimecres al Tour de los Muppets, els coneguts com a Teleñecos, ara ho dèiem, que van arribar al cinema, Àngel, gràcies a la Disney, que va veure aquí una oportunitat de negoci. El 2011 van fer la primera pel·lícula, titulada Los Muppets, amb algun matís que els feia allunyar una mica, pel que es veu, no?, de tot el que s'havia vist fins aleshores a la televisió. Tres anys després arriba aquesta, el Tour de los Muppets, una seqüela que, pel que ell pugui llegir, Àngel, no sé si l'has vista ja,
no, no
la setmana passada no l'havies vist, és a dir, en una setmana no l'has vista, d'acord? Lluny d'explotar la nova vessant, es veu que han tornat una mica la fórmula del passat i que la trama és excessivament simple, és efectiva però molt repetitiva. De fet, la pel·lícula comença amb We Are Doing a Sequel, un tema que ironitza amb l'obsessió de Hollywood de realitzar contínuament repeticions dels grans èxits. Llàstima, però, no, que la moralitat no ha fet que aquesta pel·lícula s'hagi acabat portant al cinema, i ara, per tant, de moment, les crítiques que he pogut observar no són gaire positives amb el Tour de los Muppets.
No, jo tampoc he vist que era positiva. El que passa que sembla que recupera, o si te l'ha perdut alguna vegada, la fórmula dels artistes convidats, no?, que és la gràcia d'aquesta sèrie.
La que tenien.
Sí, a part d'aquests personatges, dirien, que condueixen l'acció, de dibuixos animats, venen la gent de carn i os, que sempre a la gent, l'espectador sempre li agrada que surti una cara coneguda.
Tu eres seguidor dels Teleñecos, Sergio?
Jo sí, a mi m'agradava molt.
Jo aquest els vaig passar més per alt.
Sí, però bé, també una mica de retruc, els agafava, però bé, sí, i tant, eren molt divertits.
Doncs bé, el Tour de los Muppets, que es va estrenar ahir dimecres, i avui dijous, una única estrena, la gran estrena comercial de la Setmana Santa, The Amazing Spider-Man 2, El Poder d'Electro.
¿Sabéis qué es lo que me encanta de ser Spider-Man? Todo.
Una nova entrega, una segona part d'aquestes increïbles aventures de Spider-Man, que es podrà veure als dos cinemes de la ciutat. A partir d'avui dijous, els Cinesa i Elmo han apostat per aquesta segona entrega de les aventures d'aquest heroi creat per Marvel. En aquesta ocasió, Peter Parker manté una vida discreta, està acabant l'institut mentre s'ocupa dels dolents, com sempre, ho ha de compaginar vestint-se de Spider-Man. tot canvia, això sí, quan apareix un nou enemic, Electro, i també un vell conegut, Harry Osborn. En aquesta ocasió el film protagonitzat per Andrew Garfield en el paper d'heroi emmascarat, i amb el repartiment també hi trobarem Emma Stone, Jamie Foxx en el paper de villà i veterans com Paul Giamatti o l'oscaritzada Sally Field.
No l'he vist.
Tampoc l'has vist. La van fer fa poc al cinema, la primera, Àngel, la setmana passada. A la tele, perdó.
Sí, ja sembla que aquesta setmana també fan la segona.
Sí?
Crec que avui o demà...
Hi ha tantes de Spider-Man?
No, no, el que passa que això forma part d'una operació comercial de les teles, que ho fa molt bé, no? Perquè clar, quan fan una pel·lícula d'aquestes, com que totes són iguals, la gent diu, vaig a veure la tele, però jo no vaig al cinema, perquè penso que és la mateixa. Això està passant, va passar ahir o abans d'ahir, o avui, no estic segur, amb la pel·lícula Noé.
Sí,
l'Arca de Noé van fer.
Però vols dir que es veu gairebé el mateix?
Esclar.
Home, la història sí, perquè evidentment això és el mateix personatge, però...
És exactament igual, no, però aquí hi ha una indústria que copia les grans produccions quan s'estan rodant, perquè d'aquesta manera s'aprofita de totes les notícies que genera la pel·lícula, diguem, important, no? I aquesta, l'Arca de Noé, té un repartiment de nassos.
Sí, sí, l'altre dia la vas deixar pels terres.
No, perdona, Noé. Jo estic parlant de l'Arca de Noé televisiva.
Exacte.
Té un repartiment de nassos. Llavors, esclar, te la mostren els tràilers, em sembla que s'entén a 3, no estic molt segur, que acostumen a fer aquestes coses, sí. I llavors tu penses que és l'altra pel·lícula del cine, es diu, no cal que vagi al cine, és la mateixa.
Sí, una mica la meva sensació va ser la mateixa farà cosa d'un mes, o potser una mica menys, quan, esperant la pel·lícula que jo anava a veure, anuncien una nova de Spider-Man, en aquest cas The Amazing Spider-Man 2, el poder d'Electro.
Sí, sí.
Al moment vaig pensar una altra de Spider-Man, no en tenim prous, és a dir, cadascú fa la seva versió de l'Spider-Man, aquesta és potser una mica més alternativa amb el personatge, ens el presenten
a mi,
una mica més normal.
A mi el que em preocupa sempre és com trien els dolents en aquestes pel·lícules, perquè realment l'Electro és un personatge d'aquells que dius, bé, ni te'n recordes que és un Spider-Man. En fi,
però és curiós perquè l'Spider-Man, en principi, de tots els superherois d'aquests, és el menys rellevant, perquè, home, el Superman
és
el número 1, no? Jo penso, i així, no, però Spider-Man jo el veig una mica irrellevant, és molt impersonal. A més, els altres eren uns poders una mica excepcionals, però aquest, això, llançar l'estranyina, això quedes una mica que no acabes d'entendre-ho massa, no?
I té el sentit aràcnid, home, que preveu els perills abans.
Sí, bueno, però,
sí, és una mica
però dins de la do fantasiosa ha de ser una mica creïble la cosa. I tu el Superman el creus? Oi que sí? I el Batman també.
En fi, els que vulgueu anar al cinema, us recordem també avui els horaris. La pel·lícula es pot veure a 6:45 de la tarda i a 9:45 del vespre al cinema Yelmo, i a 4:00 de la tarda, 7:00 del vespre i 10:00 de la nit al cinema Cinesa.
Perfecte, anem a les pel·lícules que analitzem aquesta setmana. Mejor Otro Día serà una, l'altra serà 9 meses de condena. Comencem per la primera, Mejor Otro Día.
Soy Martin Sharp, el hombre que lo tenía todo. Divorcio, deshonra, humillación. ¿Por qué no iba a desear tirarme desde lo alto de un edificio?
3, 2, 1. Disculpe, ¿tiene para mucho?
¿Qué?
Será mejor que espere.
La avisaré mientras bajo.
¡Quitaos de medio!
¡Para!
¡No!
Hola.
Bé, expliquem l'argument una mica, si et sembla, Sergio.
Endavant.
Un breu resum, una sinopsi molt breu d'aquesta pel·lícula, Mejor Otro Día. Quatre persones que reuneixen el dia abans de Cap d'Any i el que fan és ajudar altres en un moment difícil de les seves vides, i en una època, la de festes de Nadal, que ja ho sabem, a tots ens agrada estar acompanyats per família.
Exacte. Àngel, què tal la pel·li?
Bé, hem de dir que és una que està basada sobre la interpretació de quatre persones més o menys estrelles, no?, que són els que porten tot el pes. I he de dir que les pel·lícules aquestes de gent que es vol suïcidar i que tenen una història personal, hi ha moltes a la història del cine, i no vull anar a l'època dels romans per parlar ni molt menys, no? Són pel·lícules que tu saps com han d'acabar, perquè clar, si es van a suïcidar i no suïciden i un recolza amb l'altre, ja saps com han d'acabar. Per tant, és una pel·lícula que podria ser molt virulenta, molt combativa, molt crítica, però bé, acaba sent
Per tant, a quantes persones ajuden, Àngel, aquestes quatre persones?
Ah, no, a ells mateixos.
Entre ells, eh?
Sí, entre ells, sí, sí, sí.
Per tant, dir... els quatre papers que recauen en Pierce Brosnan, imagino un.
Sí, està la Toni Collette, la Toni Collette, i després un home que es diu Aaron Paul.
Doncs aquest home està molt de moda, eh?
Sí?
Sí, home, sí. Aquest fa les pel·lícules de Need for Speed, aquesta que han fet fa poc, que no val un duro, per cert, i està fent una pel·lícula amb el Ridley Scott que es diu Exodus.
Mira,
que aquesta diuen que pinta una mica millor.
No, no, la gent ho fa bé, no fa malament, perquè aquesta alçada de la pel·lícula, Pierce Brosnan, per exemple, de Toni Collette, doncs cal dir que està bé. El que passa que tu les pots plantejar de moltes maneres, aquestes pel·lícules. Les pots plantejar de manera que tu reflexionis sobre la vida d'aquesta gent i que al fi... Però tu ja saps què passarà. Ja saps que...
Pues quina gràcia, no? Llavors...
No, això, almenys jo ho sabia el que passaria, no sé, si no vaig dir...
No, però hi ha vegades que saps què passarà...
Que es pot intuir ja fàcilment, no?
Sí, es pot intuir...
Rarament hi ha sorpresa, al final.
Sí, perquè d'entrada la situació te la pots creure, no? Que tu vagis a tirar des d'un gratacels de Nova York, que és el més alt, que tothom es tira el dia de... Em sembla que és de Nadal o alguna cosa així. Això, mira... Tu pots creure, no?, que coincideixen les quatre persones i de la manera que està explicada,
les vistes,
no?,
deuen ser espectaculars.
Sí. I, bé, penso que és una pel·lícula d'aquelles de, diguem, de bons sentiments, ternurista, i que bé.
Va més en l'etiqueta de comèdia o de drama, Àngel?
Això, les pel·lícules ja no es poden
etiquetar. Sí, ja sé que no les etiquetes,
ja però... no es poden etiquetar.
Ja ho dic jo, comèdia.
Res pot
comèdia,
etiquetar.
Comèdia, eh?
No patiu, i no em parla dir-ho.
No, home, no, és per anar-la a veure o no, perquè si és drama jo crec que ja m'ho habito.
Home, és una pel·lícula que acaba sent optimista, si és això. Vull dir que si tu tens ganes de suïcidar-te i no ho fas, i... aleshores ves a veure que no et suïcidaràs.
De moment anem superant els obstacles de la vida, Àngel.
A veure, anem a la crítica.
Aquí que uns als altres ens fem més forts, també.
Clar que sí. Anem a la crítica. Comencem per la de Javier Ocaña. El País diu: de una liviandad que incluso puede exasperar. Mejor otro día quiere seguir el camino de la redención, pero por el camino más lánguido y superficial. Casi nunca se adentra con hondura en el dolor verdadero.
Sí,
es lo que comentabas tú también, ¿no? Un altre, el Salvador Llopart, a La Vanguardia, diu: el filme tiene sus momentos jocosos. Chomel, el director, no va más allá de donde se podría ir. Es una mera ilustración, muchas veces plana, de humor gris, se puede decir, sin mordiente. Li falta mala llet. No poder, sí. En fi, en tot cas, com sempre... li donem una oportunitat a la pel·lícula, Àngel, a veure si riem, ni que sigui. Teníem una altra pel·lícula, anem amb ella. 9 meses de condena.
Me llamo Adrián Felder, tengo 40 años, soy juez de instrucción. Estoy soltera y sin hijos.
¿Es una broma?
No, soy una mujer inteligente. Eso es imposible. ¡No, es imposible! ¡Es imposible!
La fecundación tuvo lugar hace unos 6 meses.
Una pel·lícula, Sergi, que com ens expliques?
Doncs una pel·lícula, 9 meses de condena, que ens arriba des de França, un director francès, Albert Dupontel, ens explica la vida d'Ariane Felder, una jutgessa molt estricta que descobreix que es queda embarassada d'en Bob Nolan, un delinqüent en busca i captura per assassinat. Incapaç de recordar res, la protagonista el que farà és intentar esbrinar com és possible que això hagi passat. Àngel?
L'altre dia l'Alba i tu comentàveu que tenia bona pinta la pel·li, eh?
Sí, tenia bona pinta, però la realitat la realitat supera la... supera negativament.
És com la foto de les hamburgueses que posen a aquests llocs de menjar ràpid, que després la veus la foto molt maca, però després dius, ai, què és això?
Sí, les hamburgueses passa molt, no?
Sí, sí, sí.
I sabeu que hi ha uns fotògrafs especialitzats en menjar? Doncs... I així mateix hi ha perfums en menjar, de manera que tu tinguis més ganes de menjar, de pizzas, hamburgueses...
El Dupontel aquest és fotògraf d'hamburgueses, m'estàs dient?
Aquest no, aquest és un actor que fa d'actor en aquesta pel·lícula, que fa el personatge aquest, que tu ja has desvetllat què passa, cosa que no entenc, que la sinopsis de la productora
ja
desvetlli això, perquè això és una cosa que se sap al cap de 3/4 d'hora de pel·lícula. Imagina't, ja sabem tot que diguem el pare d'aquesta criatura és aquest home. Això a mi, francament, jo no entenc quina sinopsis fan, tu. Perquè una de les coses més importants és aquesta. És una comèdia francesa. A mi m'agraden les comèdies franceses, n'he vist excepcionals, però aquesta no ho és. Aquesta, el Dupontel, que fa d'actor i director, sembla que també de guionista, sí. Doncs aquest home, doncs, en aquesta pel·lícula fa una caricatura massa gran de la situació, que no està gens malament, eh? Una jutge rígida, de moral molt intachable, que de cop i volta es veu que es posa a qüestionar aquesta moral. Però és que és massa exagerat tot, les interpretacions, les situacions, i aleshores no sembla aquell humor francès que té xic, que té glamour, que té encant.
No. Una pel·li sense glamour, no m'estàs dient?
Sí, sense aquest encant francès, charm que té els francesos. I així, simplement una pel·lícula que busca fer riure com sigui, i a vegades ho aconsegueix. Sobretot quan no saps encara que el pare de la criatura és el dolent.
Doncs mira, ens aixafen la pel·lícula només amb la sinopsi, i a més a més el que veiem tampoc és que sigui la bomba, precisament. Anem a la crítica. Comencem un altre cop al Javier Ocaña. El País diu: un meritorio manejo de los elementos exclusivamente cinematográficos con los que alcanzar la gloria de la carcajada sin apenas apuntes de texto, de un modo algo irregular, pero regocijante en 9 meses de condena. Ahí sí que l'ha agradat, ha rigut.
Sí, no sé exactament què vol dir, la veritat.
No, es fa una mica un embolic aquí també, amb sí. Aquesta crítica, sí. El Jordi Batlle, caminant a la fotograma, es diu: gags tan desproporcionados como eficaces y una extraña querencia por el gore más grotesco. El resultado es una fiesta delirante. Lo peor, se olvidará con la misma facilidad que se contempla.
Sí, està bastant bé. Lo del gore no ho entes massa, però
no, la resta... No, ja s'ha preguntat.
La resta, sí.
Ja s'enquifetja en aquesta pel·li?
És possible, no? Ara no recordo, és possible.
Home, jo me'n recordaria.
La vas acabar, Àngel, o no?
Sí, la vaig acabar perquè, com que tenia que fer la crítica, les que comento aquí sempre les acabo, a menys que digui que no les he acabat, però sí.
Exacte.
Normalment quan faig la crítica, les acabo.
Dues pel·lícules, Mejor otro día i 9 meses de condena. A l'Àngel no li han fet massa el pes, però vaja, apunteu-les a l'agenda, que mai se sap si us poden agradar o no.
Doncs jo, si a l'Àngel no li han fet el pes, no els donaré l'oportunitat.
No, jo tampoc, no t'enganyaré pas, eh?
Jo no me la donaria, tampoc.
Ai, Déu, anem al cinema d'autor. Avui no tenim pel·lícula. Cinema d'autor, algú dirà: ostres, com és això? Que no,
home, perquè el dijous sant és sant, i llavors fer pel·lícules de cinema d'autor a vegades són pecaminoses.
Exacte. I és que recordem que la setmana vinent s'enceta una nova temporada de programació del cicle...
No, és la mateixa, però és el tercer trimestre
de la temporada.
Són tota la...
Bé, no, jo faig temporadetes, així.
Sí, tu sí. Molt generós.
Tercer trimestre de la temporada del cicle cinema d'autor, 2013-2014... amb 14 pel·lícules, Àngel, que en aquesta ocasió han estat totes a grans festivals i, a més a més, han estat premiades.
Sí.
Aquest és el motiu amb el qual has triat aquestes pel·lícules?
Sí, no, ha sigut al revés, eh? Una vegada les he triat, dic: mira, quina casualitat. Han estat a grans festivals i ja han estat premiades.
El títol es posa després de fer l'obra.
Sí. No, però és veritat, a vegades jo em poso a riure quan, per exemple, sents un director de cinema que diu: jo vull fer una pel·lícula sobre la redenció humana, que no sé què, i resulta que ha sigut al revés. Li ha sortit la pel·lícula que li ha sortit, i aquí és igual.
Ara bé, tu, Àngel, sempre dius que guanyar un premi no vol dir res,
no,
o vol dir molt.
No vol dir res, el que passa que depèn del premi, i aquí la majoria de pel·lícules han estat premiades a festivals, diguem, d'autor, perquè també n'hi ha de festivals d'autor. A part del de Barcelona, que es comença un dia d'aquests, els festivals d'autor són festivals com els de Carlo Vivari, com els de Toronto, una part, que són festivals que tenen una secció destinada a aquest cine d'autor, que a vegades diuen independent, diuen d'art, però que no és el cine comercial. I moltes d'aquestes pel·lícules han estat premiades a aquests festivals.
Exacte.
Per això les he posat. Si haguessin estat premiades a premis de tipus Goya o d'aquest estil, potser les hagués posat també, potser n'hi ha una, no estic segur. Però, per exemple, la primera li van donar el Gaudí, també.
Doncs comencem pel principi.
Comencem pel principi.
La setmana que ve, dijous 24 d'abril, la primera pel·lícula que podrem veure en aquest cicle cinema d'autor és La plaga, de Neus Ballús.
És el debut de la Neus Ballús, que és una molt jove, no recordo quants anys deu tenir, però sembla que té 27 o 28, si no m'equivoco, i que demostra una gran capacitat i un gran coneixement de cine al barrejant el documental i la ficció amb una història insòlita. És una història que no té res a veure amb les que es fan normalment al cinema. És una pel·lícula que podia ser representativa d'aquest cinema de català independent que tant es diferència del cinema que es fa a la meseta, al cinema massatari.
D'això es tracta, de buscar identitat. Al final, primera pel·lícula serà aquesta, La plaga. La segona arriba el 8 de maig, és de Paolo Sorrentino i és La grande bellezza.
La gran bellezza és una pel·lícula, doncs, excepcional.
La gran triomfadora, no, Àngel, d'aquest any?
Sí, a nivell de circuits també d'autor, tampoc a nivell de circuits comercials, perquè que guanyi l'Oscar la millor pel·lícula estrangera no és precisament que sigui una pel·lícula comercial, sinó que és un... té premis de prestigi, premis que demostren que el director Sorrentino, que aquí al cinema d'autor hem passat diverses pel·lícules, gairebé totes, és un home capaç de fer pel·lícules diferents també, i aquí fa una mena de dolce vita contemporània amb una gran interpretació del protagonista.
Fantàstic, doncs mira, segona pel·lícula, per cert, em surt aquí idiomes de la pel·lícula, posa italià, castellà, xinès i japonès.
Sí.
Bé, no se'm fa curiós, eh?
No, perquè ho tinguin en compte, aquells que la vaig a veure, que
això ho poso,
sempre
això,
és en versió original subtitulada.
Sí, això ho poso perquè veiem, entre altres coses, la gran riquesa del cinema d'autor, que imagina't una pel·lícula que és italiana, que hi hagi aquests idiomes, que la cosa vol dir que una vegada estigui doblada això es perdrà.
El que ens deies fa poc, pel·lícules doblades, a vegades, per tu, Àngel, són una altra pel·lícula totalment diferent.
Totalment diferent. No perquè ho facin malament els dobladors, ni molt menys, però aquesta pel·lícula jo no l'he vist doblada. Però si és que és la versió doblada, no sé. Però segur que els matisos es perdran.
Totalment. No, això passa, és normal. Vull dir, sí, no, però això afegida. No,
però això es podria evitar. Es podria fer que la gent parlés cada una amb la seva llengua, que els protagonistes no, es doblessin i els altres no, i sortissin subtítols, però no ho fan.
Bé, els hi fa mandra o no els interessa perquè parlen calés.
No tenen la sensibilitat de la versió original.
Exacte. Una altra pel·lícula, aquesta de Roman Polanski, i aquí frega-la el meu francès impecable, La Venu a la Fogiu.
És una pel·lícula molt inquietant sobre el paper de la dona a la societat. És una pel·lícula d'aquelles que quan acabes de veure-la dius, quina por, les dones, tu, quina por. I té una gran virtut per mi, que està basada en una obra del Sacher Masoch, és a dir, que és una obra de masoquisme pur, que va ser adaptada a Broadway per un director que es diu David Ives, sembla que es diu Ives, i que el Polanski ha fet una versió molt personal basant-se amb la interpretació de la seva dona. La seva dona es converteix en un personatge inquietant que em fa pensar que el pobre Polanski s'ho deu passar molt malament.
Ai, Déu, aquest home és tot un personatge. La Venus de les Piles és una de les pel·lícules que també podrem veure. Una altra, aquesta el 22 de maig, que jo quan he vist el nom del director Àngel dic, ostres, aquest nom em sona, i finalment he sabut de qui era. En tot cas, la pel·lícula es diu Much Ado About Nothing, Mucho Ruido y Pocas Nueces.
Jo la veritat és que no coneixia el director, només sabia que era un gran director teatral.
Sí, és el George Bedon.
Sí, que és, i aleshores no sabia aquestes vessants vampíriques.
Sí, exacte, perquè és el creador de sèries com Buffy Cazavampiros, sí, per exemple.
Doncs no ho sabia, però puc dir que ha fet una versió molt, molt estimulant d'una comèdia de Shakespeare. La gràcia està que els personatges van vestits com a l'actualitat, però parlen com si fos respectant els diàlegs d'en Shakespeare.
Això em recorda una mica aquella pel·lícula del DiCap, que sortia el DiCap, la de, com es deia, Romeo i Julieta, aquella que es va fer fa anys.
Ah, sí, és veritat, sí, està en aquesta línia. És molt divertida i no hem d'oblidar que aquesta és bastant fidel a l'original perquè és una de les poques obres de Shakespeare que estan fetes en prosa, no està feta en vers. És una pel·lícula molt estimulant. L'he llegit jo, l'he rellegit la de Shakespeare fa poc arrel de la pel·lícula.
I val la pena, oi?
Sí, i a més és molt fidel a l'obra, cosa que normalment no passa, per això que he dit.
Doncs mira, fantàstic. Una altra pel·lícula, aquesta és nord-americana, és de Jeff Nichols i es diu Mud.
Mud, que...
És que un mut.
Sí, mut, però que vol dir fang. Aleshores, doncs, és una obra d'aquelles que no han passat massa desapercebudes, però val la pena, perquè és la trobada entre uns dos nois i un fugitiu que recorda molt l'esperit d'aquelles novel·les del Mark Twain que passen al Mississippi, que els nanos van allà a pescar i que de cop i volta es troben un personatge desconegut.
Una altra pel·lícula francesa arriba el 5 de juny, és de Lu Ye i es diu Love and Breezes.
No l'han traduït, jo suposo que Breezes vol dir, és una traducció anglesa.
Contusions, em sembla, no? Contusions, no? Seria amor i contusions.
Podria ser, però com que passa a França i Breezes podria ser bruit de soroll, podria ser amor i soroll també. No ho sé, jo no sé què vol dir.
Te la compro, Àngel.
Podria ser, perquè... Sí, jo llegeixo amor i sexe, també.
Sí, 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 és amor.
Per tant,
jo crec que és contusió.
Va pel soroll, eh? A contusions.
O no, contusions també. Pot ser tot, alhora també. Vinga, va, és igual.
Hem pensat en un sexe diferent.
Ai, és igual, no entrem-hi.
És una professora xinesa que arriba a França i l'ha deixat el nòvio i se n'adona que el sexe té una gran importància a la seva vida. Això trenca tots els tòpics, perquè tothom aquí a xinos que estan a Europa, no? Aquí és res de sexe, d'aquestes coses, són puritans, no res. Aquí la noia s'ho passa la merda bé, eh? Els francesos queden...
L'idioma sí, són el xinès, veig, i el francès.
Sí, 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 però... I el francès, que és un bruto, carai, aquella noia.
Una altra pel·lícula, també és belga, de Luxemburg, francesa i suïssa, és Perder la razón, de Joaquim Lafosse.
Aquesta és una pel·lícula sobre la immigració i els problemes de la integració en un país nou, dels àrabs que venen a Europa, i que està lligat tot per una història bastant, diguem, bastant terrible, bastant esgarrifosa, que no explicaré el què.
Fantàstic. Una altra pel·lícula, el 19 de juny, una pel·li d'Aràbia Saudí i Alemanya, es diu Wajda, la bicicleta verde.
Val la pena veure-la perquè de pel·lícules de l'Aràbia Saudí no n'hi ha.
No
n'hi ha. I tothom sabem el paper de la dona a l'Aràbia Saudí que no poden conduir, per exemple, no? I que estan supeditades a l'home. Aquí és una nena de 10 anys que vol anar en bicicleta, que vol tenir una bicicleta, i que la societat seva, una nena, una noia, una dona que tingui una bicicleta, està mal vist. Mm-hmm.
Doncs a veure si ho aconsegueix tu, tant de bo pugui ser així. Una altra pel·lícula, aquesta és de Hong Kong i és Tao Jie, Una vida senzilla.
Veure una pel·lícula de Hong Kong, que parlant d'idiomes, cantonès, mandarí, anglès.
Sí, sí, sí.
És una pel·lícula de la vida real, que mostra de la mateixa manera que les pel·lícules del japonès Ozu, que és un dels grans directors d'aquest tipus de pel·lícules, mostra com és la vida quotidiana i està mostrada molta tendresa per la realitzadora, perquè és una directora.
I canviem de continent, perquè el 3 de juliol arriba una pel·lícula mexicana de Diego Quemada Díez, es diu La jaula d'oro.
Mexicana, que es parla castellà i anglès,
sí.
I es veu aquest terrible periple de la gent que es vol buscar la vida als Estats Units. Aquí es tracta de gent de Guatemala que va via Mèxic als Estats Units, i es veu de quina manera els roben, els espolien, els maten, els hi fan tot per arribar després a aquest suposat paradís. Les escenes finals, després de totes aquestes peripècies, són realment esgarrifoses.
Carai, tu. Anem a una altra pel·lícula. Aquesta, jo crec que juntament amb La Grande Bellezza és de les més conegudes que podrem veure en aquest cicle de cinema d'autor, és Searching for Sugarman.
Un documental. Has d'avisar que és un documental, però és un documental molt original, molt ben feta, molt ben fet, no sé si tu l'has vist. No.
Mira, doncs he d'admetre que no l'he vist encara, aquesta.
No, però això...
Jo sí que he tingut oportunitat de veure-la.
Tu l'has vista. Sí. Que és molt curiosa la història de que un músic fa un disc, desapareix, i al cap del temps un se n'adona,
sí, sí,
que
bueno,
és l'ídol d'Àfrica del Sud.
Fins als extrems que fins i tot se'l va portar al darrer Primavera Sound, on no va poder actuar per una indisposició, i va actuar després al Poble Espanyol.
Sí, sí.
Vull dir que aquí li ha vingut
també
l'èxit.
Imagina't.
Ara, en aquests moments, que de fet ell admet, no, en aquest documental, que no n'era conscient de tot el que estava despertant.
Però clar, això de que un home tingui una prova discogràfica que triomfi, que tingui un sol disc, em sembla que té un sol disc, i que desaparegui del país que on és, això és increïble, perquè com és possible? La pel·lícula explica l'aigua.
Doncs aquesta
és d'Àngel.
Sí, molt. Sí,
apuntada, sí. Queda aquesta. Una altra pel·lícula, 17 de juliol, una pel·lícula francesa, Bienvenu par Minou, i que està traduïda com Mi encuentro con Marilú.
El director és Jean Becker, que és un home que sempre apareix en el cinema d'autor, perquè és un dels darrers clàssics del cinema francès. Aquí parla d'una història molt tendra, de les relacions d'un home gran amb una noia jove, sense cap escabrositat, no aneu a pensar.
Home,
és una pel·lícula que reflexiona sobre la joventut, sobre la bellesa, i que està feta amb molta sensibilitat.
Una altra pel·lícula, 24 de juliol, una pel·lícula nord-americana dirigida per Robert Redford i que es titula The Company You Keep, Pacto de Silencio, traduïda.
Sí.
Quines traduccions més fantàstiques.
I a més, Pacto de Silencio, sí, és el títol d'una pel·lícula espanyola dels anys 40, per tot. Però bé,
en fi, com,
imaginació dels distribuïdors, no?
Com se manega el Robert Redford a la direcció?
A mi el Robert Redford penso que ho encerti o no, és un director sempre a tenir en compte, i aquesta ho ha encertat, perquè aquesta és una pel·lícula sobre la impossibilitat d'oblidar el passat, perquè aquest protagonista, de cop, que és molt respectable, de cop i volta surt d'un passat inconfessable. El Robert Redford ho fa molt bé com a director, com a actor, i la pel·lícula és molt recomanable, perquè a part de ser comercial, que la pel·lícula és comercial en el sentit de que és entretinguda, té espectacle, per dir-ho d'alguna manera, et permet reflexionar sobre aquestes coses de la societat. I ara imagina't, no?, que jo aquí sóc un antic assassí, he vingut ara aquí, i que de cop i volta, perquè surto al Tots en Cuba de la meva fotografia, descobreixen que estava a Orense matant a la gent, per dir alguna cosa. És fort,
En aquest cas no és un antic assassí, però sinó que serà un periodista, no?
Podria ser.
En la trama d'aquesta pel·lícula que comenteu.
No, la trama és una puca.
No, però és un periodista que desvela
el cas de la veritat. És que la força vostra dels periodistes...
La força dels mitjans.
Sí, no desvelleu mai aquest passat meu inconfessable.
I una última pel·lícula que tanca la trilogia d'aquestes tres parts del cicle de cinema d'autor... Paradís, tres pel·lícules, i aquesta és l'última, Hoffnung, Esperanza.
És una pel·lícula que, evidentment, continua la seva línia, diguem, estètica. A mi és la que m'agrada menys de totes les tres, però l'havia de posar perquè completa el cicle, i en la meva opinió no compta, no? Jo sé que les dues anteriors han agradat i han desagradat, perquè la realitat ja vaig dir...
Però que està bé, no? D'això es tracta, que no deixin diferència.
Sí. La sèrie no deixa indiferència, aquesta no deixa indiferència. Aquí es trasllada l'acció a partir d'una noia que va a un centre de rehabilitació de l'obesitat, per curar-se l'obesitat, i aquí passa una sèrie de coses amb la mateixa línia dura, crua de les anteriors.
Doncs apuntades queden aquestes pel·lícules, 14 pel·lícules que arriben al cicle cinema d'autor, que s'estendran fins al 31 de juliol. Per tant, molt cinema, molt bon cinema per gaudir, com sempre, de la mà de la selecció del nostre expert en cinema. Ho he dit, no sap greu, L'Àngel, com és Àngel? Ens veiem la setmana vinent.
Sí, senyor.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Sergi, gràcies.
A tu.
Matins en xarxa. Sant Cugat a fons. Des de Cugat.cat amb Sergi Alemany i Sergio Morales.